Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
I 18 minuts, obrim de nou les receptes per al benestar, com cada dos dilluns aquí a la ràdio, amb la nostra psicòloga, la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
I hem d'avisar que ens queden tan sols ja dos programes d'aquesta temporada, eh? Sembla ahir que començàvem el curs, l'escola, que estàvem a Nadal i ja estem a l'estiu, passant calor.
Tot passa.
Sí, tot passa.
Tot passa.
Bé, Rosa, m'explicaves avui que seguim centrats en la psicologia social i que aquests dos últims programes els destinarem a parlar dels jocs de poder.
Dels jocs de poder.
Què és això dels jocs de poder?
Ara ho explicarem. Avui li dedicarem a conèixer, a identificar-los, el programa, i la setmana, d'aquí 15 dies, com respondre, com que no ens enganxin.
Com actuar,
com
no?
Com actuar, no? Davant, si algú ens fa algun joc d'aquests que avui parlarem. Avui els identificarem. Jo enfoco des d'una teoria, que és l'anàlisi transaccional, que si recordeu, els que ens seguiu, vam parlar del triangle dramàtic que hi havia...
De Cartman.
Sí, molt bé, te'n recordes?
Em vaig recordar d'aquest, sí, em va quedar.
Que veiem el perseguidor, el salvador i el víctima. Hi ha uns jocs que no s'expliquen. Aquest triangle explica el 80-90% de les dinàmiques negatives en les interaccions socials, però després hi ha uns que no s'expliquen per aquest model, sinó que s'expliquen pel model que explicarem avui, que són els jocs de poder, no? Ho definirem una mica. Diríem que els jocs de poder és una transacció o sèrie de transaccions. Quan parlem de transaccions, parlem d'intercanvis de comunicació entre les persones, de comunicació social, conscients, a diferència d'aquells que les persones no eren massa conscients. Sí. Aquí un, si manipula, és conscient de què manipula. L'altra persona, ja veurem, no sabem. Potser, segons quin tipus, no sabem si ara m'està manipulant o realment ho ha dit des de dins. L'únic que sap realment si manipula o no manipula és la persona que ho fa.
Que exercís la manipulació, vamos.
Vale? Perquè veurem que n'hi ha uns de sutils que te fan dubtar. Te fan dubtar. Repeteixo, un joc de poder és una transacció, comunicació, conscients, en les quals les persones, una persona intenta dos coses, o fer que una altra persona faci alguna cosa que ell o ella no vol fer, fer que una altra persona faci algo que l'altra no vol fer, o evitar que una altra persona faci alguna cosa que sí que vol fer. Són jocs de control als altres, intents de controlar les altres persones, fent que facin allò que no volen fer o fent que no facin allò que sí que volen fer. Forçar els nostres desitjos per sobre dels altres. Parlaríem des d'altres llenguatges d'abusos de poder. Són abusos de poder. I s'utilitzen aquests jocs en tots els nivells i en totes les dinàmiques, ja ho veurem, i a tots els estaments. S'utilitzen aquests jocs quan creiem, jocs de poder, quan creiem que si demanem les coses no aconseguirem allò que volem. Simplement demanant-ho no aconseguirem. Per tant, hem de fer alguna cosa per aconseguir allò que volem.
I li donen la volta, no? I utilitzen aquest joc.
Les manipulacions.
La manipulació.
Se poden classificar segons diferents paràmetres, ara ho veurem, per entendre'ls, no? Que va des de, el groller, el burdo, que diuen en castellà, el bas, no? Estan més subtils, que no saps ben bé, i des del paràmetre que poden ser manipulacions més físiques o més psicològiques. A partir d'aquí se donen unes combinacions. I també se poden classificar, que és el que parlarem, per maniobres, per famílies. Les estratègies són més o menys semblants i fem famílies de jocs de poder, que ara ho farem. Per exemple, des de la perspectiva d'exercir el control de dues maneres. Se pot exercir el control vers l'altra persona físicament o psicològicament. I aquest control físic o psicològic se pot expressar d'una manera barruera, d'una manera grollera, d'una manera burda, bruta, o d'una manera més subtil. I a partir d'aquí tenim quatre combinacions. Jo puc exercir el poder de manera grollera i física, com, se veu claríssim, no? Són aquelles situacions en què jo, si m'enfado, te tiro coses, pego cops de porta, empentes, pegar, fins a... coses tan greus com torturar, violar o assassinar. Sometre a l'altra persona. Esto se veu en clar. Si jo te pego davant de... te pego, està clar que t'estic
maltractant,
sí. Sometent perquè vull que facis alguna cosa. Llavors, aquesto se veu en clar. El súbtil físic, a vegades ja no són tan visibles des de fora, no? Per exemple, podria ser... te fan dubtar de dir si t'estan manipulant, forçant o abusant o no, no? Que s'inclourien conductes com, per exemple... col·locar-me en una posició de poder, no? A tu te poso la cadira baixeta i a mi me poso dalt, no? Me poso dalt. O apropar-me molt envaint-te el teu espai de manera que et faig sentir malament,
sí,
no?
Sí, nerviós, no?
Sí. O posar un to de veu agressiva amb una expressió facial que només de mirar-te la cara ja m'assusto, anava a dir una altra paraula. Premes punts. Jo me'n recordo que una vegada una persona em deia, diu, és que hasta quan... dubtava de si la seva parella li estava fent alguns jocs d'estos manipuladors, no? I diu, és que me n'he adonat, diu, que hasta quan anem a passejar jo no vaig per allí amb ull ell, en aquest cas era ell, podia ser ella, se donen dinàmiques d'estes, ja veurem, posarem exemples. Quan anàvem a passejar m'enveia el meu espai i m'anava pegant toquets,
marcant cap a on havia d'anar, no?
Dirigint cap a allí on havia d'anar. No passejava per allò on volia, passejava per amb, sense dir el meu, però a poc a poc
però on volia ell.
Per on volia ell, no? És un exemple, no? Si traiem la part física, el psicològic ja és més difícil de demostrar que realment m'estan manipulant o que s'estan abusant, no? Per exemple, amb groller seria aquelles mirades i tons amenaçants, insults, mentides descarades, parlarem, interrompre, ignorar a la persona, no hi ha res que faci més mal a les persones que ens ignorin, o murmurar mentre algú parla, no? Són aquelles conductes que, psicològiques, que van minant la sensació de les persones que estem a la vora, no? I si parlem de subtils psicològics, pues mentides hàbils, per omissió ho parlarem, Per omissió, a vegades no et dic una mentida, però no dic...
la veritat, tampoc.
O me deixa una part perquè així t'equivocaràs, la liaràs, te desestabilitzaré, ja és el que vull, no? Gestos també més subtils, no tan grollers, el sarcasme, la falsa lògica, te venen pel·lícules de duro, ara ho veurem, que dius, bueno, al final que ja no saps què creure, no? Quan te fan algun tipus de joc d'aquest subtil psicològic, te desestabilitzen i no saps per què, perquè és subtil...
Clar, perquè no te n'acabes d'adonar si realment t'estan fent aquest joc o no.
Jo ho he sentit, no? Soc jo que exagero, soc jo que veig fantasmes en llit no hi són, o realment sí que m'estan manipulant d'alguna manera, no? Ara parlarem d'exemples.
Però Rosa, a mi m'agradaria preguntar-te per què aquesta actitud d'intentar dominar.
Tenir el control. Una de les coses que més desitgen les persones és controlar, és dominar, és ser més. I estos jocs, pues, ja ho veurem, una manera de tenir el control és jo fer el que vull de les persones que tinc a la vora i aconseguir el que vull de l'entorn que necessito. No tothom és així, evidentment, però hi ha persones que necessiten, per sentir-se bé, dominar i tenir el control de la situació.
Això també és una falta d'inseguretat, no?
Totalment, perquè la persona que està bé no té cap necessitat de controlar ningú. Està bé amb ella mateixa i punto, no? Ara ho veurem amb els exemples, no? Per famílies o maniobres tenim una cosa que és important explicar, que és explotar el que es diu l'avidesa. L'avidesa és l'ànsia o el desig molt fort, intens, de tenir o aconseguir alguna cosa. Què vol dir això? Per exemple, aquí es juguen tots els caps, treballadors, homes i dones, pares i fills, tot. És aprofitar la por de les persones a l'escassetat, a no n'hi ha per tothom, a trobar-nos privats d'alguna cosa que necessitem. Perquè la llei de l'oferta i la demanda en economia determina el valor d'alguna cosa, però no està sols en funció de les necessitats que algú pugui tenir, sinó de l'escassetat que hi hagi, de la mateixa. És a dir, una cosa necessària és més valuosa quan més escassa sigui.
Sí, exacte.
I així podem crear artificialment carències respecte a alguna cosa que volem. Tenim el control de la situació, ja només en el petroli, sinó, per exemple, en coses... Si tu, per exemple, tens una carència afectiva, jo te ho veig vindre, te ho veig que ets manipulable, perquè amb poca cosa t'acontentes i puc jugar amb això, amb aquesta carència afectiva. Si no t'està bé, te'n busques un altre que... que et faci, no? Posem exemples que s'entendrà, no?
Sí, anem.
Per forçar a tenir relacions sexuals als adolescents. Si no ho fas amb mi, me'n buscaré amb un altre.
Mm.
O si te'n vas a estudiar un Erasmus, a mi no m'esperis.
Clar.
Mm? Si te'n vas, no tornis, vol dir, ho perdràs tot. Mm. Un propietari, no? Si no vols d'una empreseta o de tal, si tu treballes per mi i te demano que vingues el diumenge, te puc dir, si no vols treballar el diumenge, no cal que vingues el dilluns.
Clar.
Mm? El gerent d'una empresa, si no podem fer el que volem fer, pues haurem d'acomiadar molta gent. Mm? Són manipulacions.
Me sonen totes aquestes frases, de veure-les a la televisió, pel·lícules, sèries...
Sí. Si canviem les condicions, pues traslladaré la planta a la Xina.
Mm. Mm?
O si no, el nen petit, si no juguem el que jo vull, prenc la pilota que és meva.
Sí, molt, aquest és molt típic.
Aquestes dinàmiques de voler controlar els altres a través d'això que estem parlant, de l'escassetat.
Són jocs de poder.
Sí, sí, són jocs de poder, perquè en el fons el que vull és dominar la situació, i si no fas el que jo vull, que hem dit que són dos, fer que l'altra persona faci el que vol o no deixar fer que l'altra persona faci el que vol. En aquest cas seria la primera part, no? O, en tot el respecte per les botiguers de les nostres comarques, que això és una línia diferent, les que, bé, però a les botigues, per exemple, dels grans magatzems, no? Dels grans, a mi em va passar, poso un exemple, també juguen a l'escassetat, no? L'oferta limitada, si no el compres ara, demà potser ja no n'hi haurà.
Sí.
Potser no n'hi haurà. Jo me'n recordo que una vegada m'estava en uns grans magatzems, estava mirant una peça de roba, no? I vaig interpretar que aquella cap de setmana o aquella setmana els havien fet un curset de ventes, perquè la senyora que em va atendre amb tan poca convicció, perquè se n'estava donant que era una manipulació, en aquest cas per vendre, no? Però se n'estava donant i ho va fent, no li va... Clar, n'has de saber, has de tindre cara, no?
Si no t'enganxen a la primera, clar, ja no serveix.
Amb tan poca convicció, me fa... Estava mirant no sé el què, me fa... Oh, mira, doncs... Pues, o l'agafes ara, diu, o potser no el trobaràs, la peça que fos, diu, perquè ha vingut una senyora molt interessada en aquesta mateixa peça, no? Juguen amb això, en l'escassetat no n'hi ha. Si no l'agafo ara, després me quedaré sense. Clar, això depèn si ho necessites molt. Jo, com que no ho necessitava molt i ella no m'ho va dir en cap convicció, perquè...
Vas dir, doncs, que és el que
és. Que és l'altra senyora. Que és, això en parlarem el pròxim, d'aquí 15 dies, com no entrar en aquests jocs. Compte amb això, perquè quan algú ens veu que desitgem algo, és l'avidesa que dèiem, d'una manera intensa, poden jugar amb l'escassetat perquè ens donem pressa a fer allò que els altres volen, a comprar un producte que no necessito o a renunciar a anar a Erasmus perquè si no...
Me quedaré solte.
Hi ha d'altres, aquí també té que veure la competitivitat, ja que qui competeix no vol tenir menys que l'altre i acumula, és l'avarícia, és aquell que se'n va amb un... No n'hi ha mai prou, no? Competim. Inclús la gelosia és competir per l'afecte.
Mm.
Jo vull que m'estimis més a mi que els altres.
Sí,
no?
Sí, molt bé.
És competir, l'avarícia, no? De dir, vas en un bufet i per no quedar-te sense omplis el plat, que no t'ho pots menjar de cap de les maneres.
I després
estàs
3 dies que no pots menjar res, no vols veure menjar.
Les ofertes limitades, I això s'acaba avui, no sé què. Juguen amb això, en generar-nos aquella necessitat d'aconseguir les coses. Unes manipulacions són més dolentes, si haguéssim de definir-ho, que les altres, però juguen en aquesta llei, no?
Jo veig que m'estic veient que sóc molt manipulable, en aquest sentit.
Molts ho som, Ja saben. Hi ha una altra família, que és la intimidació. Intimidar, també és una manera de joc de poder, explotar les pors i la culpabilitat de les persones. Què fan aquestes persones? Utilitzen maneres de vestir-se que imposen, no? O posicions, no? O arribar, en una negociació, en una trobada amb tres secretàries i imposar, no? Una imatge.
Sí,
no?
Donar com una escena de poder.
Donar la sensació de superioritat, de poder, jo ho has dit, no? Jocs de poder. A vegades, coses com arribar tard en una reunió perquè jo controlo que m'esperin, expressament, no arribar tard perquè fas tard, arribar tard expressament, m'han d'esperar, O respondre en un telèfon a meitat d'una reunió important, perquè o es menyspreo, és més important altres coses. Jo me'n recordo una vegada que vaig veure a la tele, en telenotícies, no?, que el Berlusconi, quan era president de la República Italiana, Itàlia, no se n'estaven, però els protocols que segueixen, lo venia a rebre la Merkel. i ell baixa del cotxe i en aquell moment no sé si va dir en algú truquem quan jo arribi o va trucar ell o era una estratègia, però era una estratègia d'estar
segur.
Sí, segur. Estàs una mica al tanto, ho veus aquestes coses. En el moment en què la Merkel i el protocol ho rebien, ell al sortir del cotxe agafa el telèfon i es posa a parlar per telèfon, no? Volguem dir, aquí jo controlo, no? Clar, menuda és la Merkel també.
És que vaya dos, m'estàs parlant de dos, que déu-n'hi-do.
Llavors la Merkel, quan va veure que ell utilitzava l'estratègia, va marxar. No va seguir el protocol i va marxar. Va dir, jo no t'espero. Mm. No va entrar al joc. Era una manera de demostrar-li a la Merkel que ell era més, no?
I ella va dir, però, doncs jo aquí no hi entro.
Però, no, però la Merkel és molta Merkel i no va entrar. No es va estar esperant a que ell acabés la trucada, sinó que va marxar i ja vindràs, no? Van trencar tots els protocols, no? Bueno, són estes. Bueno, a més nivell, aquestes coses se donen a tots els nivells. Quan a més nivell, doncs... Pues,
més exagerat, més, no? No?
Mm. Expressions com... la intimidació, no? Expressions com ho dius en broma, no et creuràs això que m'estàs dient, te fan sentir, potser he dit una animalada o potser he dit una tonteria. Les falses lògiques que deia, que em venen aquestes pel·lícules, un exemple, no? Imagina't que tu vols anar a la muntanya i jo vull anar a la platja. I me fas creure que anar a la platja és més lògic, té una sèrie de lògica, que no anar a la muntanya, quan realment no és una qüestió de lògica, és una qüestió de preferències.
De gustos, clar.
És una qüestió de preferències. Però els que manipulen te venen la pel·lícula de manera que, si no estàs al tanto, acabes dient, potser té raó, que és millor anar a la
anem
muntanya.
A la platja.
O a la platja, no sé com ho han dit. No és una qüestió de raó ni de lògica, és una qüestió de preferències. Mm-hmm. Me donaràs totes les avantatges que vulguis, però jo vull anar, si he dit, a la platja i a la muntanya. Però ens fan dubtar, ens ho pinten tanta lògica, tan raonable, tantes avantatges, que dius, mm-hmm, potser sí que m'equivoco i és millor anar. No, és una qüestió de preferències. Aquí, sortir d'això és fàcil, és qüestió de dir... Me donaràs totes les raons lògiques que vulguis, però jo prefereixo anar allà on m'agrada.
Mm. Però això ho has de tenir molt clar, eh?
Ah,
suposo que el pròxim dia ja m'ho ensenyaràs.
Clar, però van a buscar les febleses.
Clar, clar,
van a buscar les febleses de l'altre. Desacreditar les fonts també és una manera d'intimidar, no? Mm. Imagina't que jo pues vaig a, jo què sé, vaig a un homeòpata i tu pues me dius, no sé per què vas a l'homeòpata. Dius, home, pues mira, perquè per la medicina tradicional no m'acaba d'anar bé i... vaig a provar-ho, no? I l'altra persona pues, no hi creu i te dirà, però quines tonteries estàs dient, no? Perquè no vol que hi vagis, no? Per les raons que sigui. I tu dius, bueno, pues ja està, ja m'està intimidant, no? Hem dit això, fer-nos pensar que sóc tonta, que sóc tonta. Si estic dient tonteries és que sóc tonta, no? I tu li dius, pues bueno, no sé si és una tonteria, però bueno, ho vull provar, no? I te diran, segur que és un metge que no va provar la carrera i ara ha fet un curset de cap de setmana per a desacreditar les fonts, no? Sense saber, no? Però dius, bueno, potser sí, O també, a vegades, el que utilitzen és inventar regles que no existeixen i se les van canviant en funció del que els interessa. Imagina't que tu i jo som germanes, compartim cotxe, i l'última vegada el vas agafar tu, i ara lo necessitem les dos, i jo te dic, home, l'última vegada el vas agafar tu, pues ara deixem-me
a mi.
I tu em diràs, no, perquè vam quedar que l'agafaria qui més lo necessita, qui és més important el que ha de fer, no? I tu dius, jo no sé si vam quedar així. És a dir, vas inventant les normes en funció del que t'interessa.
De l'interès, clar.
Perquè en aquest cas, l'última vegada, pues, me tocava a mi. Però ara que te toca a tu, ara canvio la norma i prioritzo el que és més important, no qui li toca, no? Mm. O el tens molt clar o acabes que no agafes mai el cotxe.
I te'n vas caminar.
Sí. I també hi ha dos parts més, que és les mentides, que et desorienten. Les mentides, quan te neguen la realitat, te tornen boig. Que jo ho veig verd, tu ho veus roig, i una cosa és que ens diguem, pues bueno, pues, ja està bé, tu ho veus així, però no sé per què jo em tiro més a veure el del color verd.
Com cosa... el vestit aquell d'internet que sortia blau i blanc. No el vas veure, no. Tu? És que hi havia gent que el veia de color blau i l'altre de color blanc, i va bé, fins que no es va aclarir.
No, doncs jo el veig blanc i tu el veus verd i no passa absolutament res. La foto és que tu vulguis imposar-me a mi que el vegi del color que el veus tu. Vale? Llavors aquí sí que ja al final no, ja no entenem res, no? Te desorienten. Llavors juguen, per exemple, la gran mentida. La gran mentida depèn de la confiança que tu tinguis la persona que la diu i de la informació, si tinc poca informació del tema que estem parlant, no? Llavors a partir de que una persona que confies i poca informació, ets vulnerable a que te diguin una gran mentida i que te la creguis perquè no pot ser que siguin mentira. Entenem,
sí,
no?
Sí.
Aquí, va, et poden desorientar com vulguis. O mentides per omissió, no? Aquells anuncis que diuen mitges veritats, que sí, el que diuen sí, però no diuen coses que no, que no són tan adequades. O, per exemple, no sé, sí, això ho veiem contínuament, el mal ús que en fan de l'estadística, la interpreten com els interessa. Com els interessa. O oferir molt per donar molt poc. Te capten i te dius, te venen no sé què, i quan molt, molt, no? I quan després veus que no hi ha res, no? T'ofereixo molt i després realment no hi ha res, però ja t'han captat, no? O escampar secrets, calúmnies. La calúmnia és introduir a les persones una informació per manipular-los, perquè la idea és confidencial, te dic una cosa, però no ho diguis a ningú, sabent que és l'objectiu precisament o el contrari, que se correrà, que és el que realment...
El que busques,
que
no?
El que busco. I després hi ha uns de passius, que estos, tots són agressius, però estos diríem que són agressius directament, i els que explicaré ara són passius, però amb la passivitat agredeixo. Amb la passivitat agredeixo. Que és que, per exemple, si jo... En aquest cas has de fer una cosa que no... que l'has de fer, perquè estàs a l'empresa treballant o el que sigui, és el que te toca i no ho fas, pues pots no reconèixer, la passivitat és no reconèixer la petició, dir, pues, faig veure que no t'he sentit, estic fent una altra cosa diferent, és que no sabia que havia de pagar impostos, que va dir la qui era? La pobra dona fa anys que està morta, una cantadora, la mare dels Flores.
La Lola.
La Lola Flores.
La Lola Flores, no? La Lola. Sí, és veritat, és veritat.
No, és que no sabia. Vull dir, fas veure, des de la passivitat, que no saps, no?, les normes, o fas allò en un moment determinat, fas el ximplet, no? O desvies l'atenció, fas que et truquin per telèfon perquè així no m'acabaràs de dir el que m'has de dir, O qui jo? A mi m'ho deies? Jo no sabia que ho havia de fer jo, això. Des de la passivitat ignores les normes, fent que no sabies, i així pues, te n'escaqueges de certes coses que en aquest cas has de fer. No és que jo t'obligues, que és la teva responsabilitat. No? I també a vegades... això ho feia molt aquell de Bart Simpson, no? Que a través d'ignorar els rebutjos insistia, i des del desgast que aconseguia que son pare li digués que sí que fes una animalada, no? És a dir, en molts llocs la manera de manipular és a través del desgast, no? Ignoro el que m'has dit que no, ignoro els rebutjos i
ja al final dius,
bueno,
vinga,
va, bé,
perquè callis.
Això no només el Bart Simpson, molts nens.
Molts nens, molts nens, que jo a vegades ho penso, dic, com s'ho fan, però s'ho fan.
I també un últim que diu, me'n deus una, que és explotar una obligació, no? Genero, perquè si no et sents culpable, genero unes condicions que fan que, bueno, que en un moment determinat, pues, me l'haguis de tornar, no? Me l'haguis de tornar, perquè si no et sentiràs culpable, Tot el que he fet per tu, i tu ara, tot el que he fet per tu, són maneres de manipular-te. Llavors la idea és, fixeu-se bé, que durant el dia... En els nostres nivells, no cal anar a la política
anar a comprar, mirar la televisió, parlar amb la parella o amb el fill.
És bo que no mos ho creguem tot, i és bo que tinguem criteri, i és bo que estiguem observadors sense anar en desconfiança, sense anar allò, sempre buscar tres peus al gat, que això és molt agotador. Però, bueno, si tenim alguna persona a la vora que utilitza aquestes estratègies, saber una mica que no ens manipulen, i això ho veurem el pròxim capítol. A més, una frase que sembla ser que no m'ha pres gaire, perquè ja ho va dir el Montesquieu, el 1689, que és des del 1689 al 1755, és a dir, al segle XVII, era això, pensador polític, que va dir, para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella.
Molt bé, molt bona frase.
Para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. I tot això que hem estat parlant són intents que utilitza la gent per manipular-nos, per aconseguir el que volen, per abusar del nostre, per abusar de la nostra bona fe. I és bo que les persones, si no tothom és dolent, tampoc tothom és bo, i que sapiguem protegir-nos de persones del nostre entorn, o més amunt, perquè al cap i al fi, quan més amunt se prenen més decisions, que ens sàpiguen protegir d'això.
Doncs Rosa, moltíssimes gràcies, i als nostres oients, si algú s'ha sentit identificat i que creu que és vulnerable a aquests jocs de poder, ben atents d'aquí 2 setmanes, em sembla que és el dia 22 de juny, si no vaig malament, perquè desvetllarem com ho hem de fer per no entrar en aquests jocs.
O almenys no entrar tant.
No entrar-hi tant, intenta sortir-hi, si sí. No. Rosa, moltíssimes gràcies i fins d'aquí 2 setmanes.
Fins d'aquí 2 setmanes.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.